Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Un espai de ràdio tranquil i amb idees que conviden a noves reflexions. Amb música que inspira i et motiva a trobar un nou equilibri. És Missatge en una ampolla, l'espai de David Xiscar i Miquel Albert Soler. Minuts després de la mitjanit entre diumenge i dilluns, aquí, a Ràdio Estel. Un programa humà, cristià i progressista perquè trobis noves inspiracions. Missatge en una ampolla, els diumenges a la mitjanit, a Ràdio Estel.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit, a Ràdio Estel.
Per molts anys, princesa, ens fem vells
estimat
i ens acostumem
l'un. Hi ha certes coses que han de ser escrites abans.
Benvolgut pare i mare, probablement una de les coses més lamentables en una vida.
A vegades em miro al mirall i m'agradaria veure el cos i el ventre d'una noia.
Benvolgut senyor president, primer m'agradaria presentar-te.
L'obre cartes. Els diumenges a les 9 del vespre, els pensaments, les inquietuds i les idees dels personatges més rellevants i les veus més anònimes de totes les èpoques des de les seves cartes personals. L'obre cartes. Els diumenges a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.
A Ràdio Estel, pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades i Vila.
Molt bona nit. Benvinguts a la 36a emissió del programa Pàgines que m'han corprès. Aquest no és un programa sobre llibres, sinó un programa sobre com els llibres ens fan sentir, sobre com els llibres són capaços d'inspirar-nos. Avui presento també un programa amb poemes i de glossari només hi ha una sola paraula, que és la paraula xeremies. Aquesta paraula en plural, encara que refereixi a un sol instrument, és un sac de gemecs típic de Mallorca. El primer poema es titula La petxina. L'amor i son record, que de la gent i del lloc i del temps em feien lliure, màgicament poblaren el meu viure amb belles lluïssors d'or i d'argent. Un cap al tard vingué, desfent miratges, i jo els doni comiat. Tot passa i mor, i fiu en grunes, mitja contracor, una petxina de llunyanes platges. La segona es titula Xeremies llunyanes. So llunyà de xeremies, qui el sabria definir? Són passades alegries que mai més s'han de fruir, remembrances d'altres dies que s'aplanyen de morir. Veu que en l'hora de la cesta va planant pel camp soliu i els estels fa serrequesta les vetlades de l'estiu. Veu que passa i mai no resta, so perdut i fugitiu, que ara es plany ara somia, captivat d'unes amors sempre, sempre en llunyania. Qui en diria les llengors? Sempre, sempre en llunyania, per serenes i grisors. És la pena o l'esperança que dona ales a son vol? És desig o bé recansa aqueix so que vol i dol? I s'aplany d'una enyorança com l'ocell privat de sol. O planyenta xeremia, ves cercant ton bé perdut, sols que passis dins ma via i m'hi deixis la virtut de ta pia melangia, raig subtil de poesia, exquisida companyia d'exquisida solitud. La tercera i última es titula Quietud. Ombra de pinar dorment, amb sol filtrat de migdia. No corre un alè de vent, que també s'ensopiria. De sobte, amb lleu frissament, una branca s'estremia. Era un ocell qui venia? Era el sospir d'un absent? L'amor i son record, que de la gent i del lloc i del temps em feien lliure. Màgicament poblaren el meu viure amb belles lluïssors d'or i d'argent. Un cap al tard vingué, desfent miratges, jo els doni comiat. Tot passa i mor, i fiu en grunes, mitja contracor, una petxina de llunyanes platges. Comença aquest poema amb aquesta frase: l'amor i son record, que de la gent i del lloc i del temps em feien lliure. L'amor. L'amor et fa lliure de la gent, del lloc i del temps? Sembla que aquí s'aboqui aquesta capacitat que té, la vivència de l'amor. I ens diu l'autora o l'autor d'avui, l'amor i son record, la vivència de l'amor i després el record que perdura, aquesta capacitat que té de fer viure en un món propi, que de la gent, del lloc i del temps em feien lliure. Com si la persona, amb aquest amor i amb aquest record, en tingués ja prou. Com si pogués prescindir, almenys aquesta seria l'experiència subjectiva, prescindir de si les persones que té al voltant li fan més o menys bona o mala cara, també de les característiques del moment, seria el temps i del lloc on es troba, perquè s'immergeix en aquest món que sembla que li pugui donar sentit per ell mateix. Aquest món del record pot ser més intens per aquell qui l'experimenta que no la realitat que l'envolta. I com anticipant aquest contrast entre realitat imaginada i realitat real, viscuda, la paraula màgicament. Aquest amor i son record que aïlla de l'entorn actua d'aquesta forma màgica i pobla el viure de lluïssors. Altre cop aquí sembla que la veu poètica ens adverteixi d'una fragilitat. Màgicament, lluïssors. Lluïssors, de vegades, diem aquella expressió, no és or, tot el que llu. La lluïssor pot enlluernar, pot fer donar més valor a una cosa de la que, del que potser veritablement té. I acabada aquesta primera estrofa, en la segona, bé, podríem dir una mica el desenllaç, no, del miratge que en la primera es descrivia. Un cap al tard. Aquest sol que es pon també com a símbol, potser d'una il·lusió que fineix. Un cap al tard va arribar, vingué, desfent miratges. Ara ja li diu miratge directament en aquesta experiència que descrivien a la primera estrofa. I jo, ara apareix amb força la veu poètica, aquesta primera persona, els doní, el pretèrit típic doncs, de les illes, del Balear, els doní comiat. Tot passa i mor. Un principi de realitat, o aquest punt, aquesta constatació que contrasta amb les lluïssors d'or i d'argent, amb aquest món màgic de la primera estrofa. Jo els doní comiat i, fiu, vaig fer en grunes, mig a contracor, una petxina de llunyanes platges. El símbol d'aquest amor i d'aquest record, una petxina que prové de lluny, una petxina que ajuda a somiar. La fa miques, l'autora, ens diu mig a contracor quan s'adona de la qualitat de miratge que tenia aquest amor i son record. Llegeixo les dues primeres estrofes, de nou, de la segon, el segon poema, i la tercera estrofa la deixo per comentar en el següent segment. So llunyà de Xeremies, qui el sabria definir? Són passades alegries que mai més s'han de fruir? Remembrances d'altres dies que s'aplanyen de morir? Veu? Que en l'hora de la sesta va planant pel camp soliu i els estels fa serrequesta a les batlades de l'estiu. Veu que passa i mai no resta, so perdut i fugitiu, que ara es plany, ara somnia, captivat d'unes amors sempre, sempre en llunyania. Qui en diria les llengors? Sempre, sempre en llunyania, per serenes i grisors. És la pena o l'esperança que dona ales a son vol? És desig o bé recança aqueix so que vol i dol? I s'aplany d'una enyorança com l'ocell privat del sol. Comença evocant aquest so llunyà de Xeremies. Ahir, precisament a Berlín, era en aquest lloc on doncs, m'estic quan estic a Berlín i des del qual se sent de vegades un so llunyà d'un acordió que passa tocant i suposo que recollint diners pel carrer i té aquesta capacitat evocadora, un so llunyà que és com si et cridés i de seguida desperta com una melangia, aquest so en aquest cas meu de l'acordió, però en el cas de l'autor o l'autora d'avui, és un so llunyà de Xeremies. Qui el sabria definir, ens diu. I de seguida boca, això, aquestes passades alegries, potser, que mai més s'han de fruir, aquests records, aquestes remembrances d'altres dies que no volen acabar de morir, que s'aplanyen de morir, que volen romandre o que venen a despertar el seu record a través d'aquest so llunyà. És una veu, aquesta de l'instrument musical planyívol que se sent de lluny és una veu que ve a l'hora de la sesta. També és un moment quiet, aquest moment del migdia, on doncs, sembla que es pugui rebre d'una forma més intensa aquest so llunyà, que plana, diu, pel camp soliu, que la seva requesta l'adreça als estels. Els estels fa sa requesta no pas a l'hora del migdia, sinó les vetllades de l'estiu. Una veu que passa, ens diu, i que mai no resta, que no es queda. Per això té aquesta capacitat evocadora, perquè sabem que més val que l'escoltem, perquè potser d'aquí mig minut ja ha passat. No el controlem, tampoc veiem la persona que l'emet, aquest so. Com jo quan sento aquest acordió, tampoc veig. Ahir vaig treure el cap a la finestra i darrere dels arbres encara vaig veure passar el que el tocava, però moltes vegades no el puc veure. No sé des d'on exactament toca. És un so, una veu que passa i mai no resta, un so perdut i fugitiu, que ara es plany, ara somnia, captivat d'unes amors, i ara torna a venir aquest element de la melangia, unes amors que sempre, sempre són en llunyania, que sempre, sempre, repeteix, són en llunyania. I queda aquest interrogant obert. Són de pena o són d'esperança? Són de desig o són de recança? És un so que vol i dol. I aquesta melangia s'acaba concretant amb aquest altre mot, l'enyorança. I la imatge final d'aquesta segona estrofa és la imatge de l'enyorança com l'ocell privat de sol. Ara ve la darrera estrofa d'aquest segon poema, les xeremies llunyanes. Acaba així. Oh, planyenta xeremia, ves cercant ton bé perdut. Sols que passis dins ma via i m'hi deixis la virtut de tapia melangia, raig subtil de poesia, exquisida companyia d'exquisida solitud. Ara aquí he de començar dient que en el glossari d'avui he dit que es fa servir sempre xeremies en plural, perquè això és com ho havia trobat a la Viquipèdia. Però resulta que en aquest poema l'autor o l'autora d'avui primer utilitza xeremies com en el títol en plural i després en singular. Jo entenc que en ambdós casos està fent referència amb un instrument sol. Però, de fet, això que la Viquipèdia deia del plural només ho diu en la versió catalana. Per això m'ha semblat que era més autèntic, que només es podia fer servir en plural. De fet, les versions tant castellana com anglesa diu que es pot dir tant en singular com en plural. I el que està clar és que l'autor o autora d'avui ho fa servir a l'inici del poema en plural i després en singular. I s'entén que està fent referència en ambdós casos doncs amb un sol instrument. Aquesta darrera estrofa de les xeremies llunyanes fa com un recull, com una anàfora també amb el que era la primera estrofa, que parlava del so de la xeremia, que qui el sabria definir, i ara al final doncs, no ha acabat el poema podent-lo definir, sinó al contrari, que ha augmentat aquesta sensació de misteri o aquesta sensació, aquesta capacitat evocadora. Ara li diu, ja sembla que s'està allunyant, aquesta xeremia que ha irromput en aquesta hora de la sesta en el món del poeta, ara sembla que s'allunya i li diu, oh planyenta xeremia, ves cercant ton bé perdut ja, la comiada. Sols que passis, podem entendre de tant en tant, dins ma via, pel meu camí, que em vinguis a trobar, i miri així la virtut, i llavors és com acaba, que gairebé podem veure-hi com un recurs poètic que imita o que també es fa ressò d'aquest so de xeremia que es va allunyant, perquè aquí canvia el ritme del poema, i així com abans eren tot versos amb una mateixa mètrica, un mateix número de síl·labes, ara canvia i en fa un de ben curt, que és simplement el vers de te pia, el següent, una sola paraula, melangia, ja s'està allunyant, no? S'està enlentint aquest ritme, i llavors ve l'acabament, la coda final, raig subtil de poesia, i acaba exquisida companyia d'exquisida solitud. Ombra de pinar dorment, amb sol filtrat de migdia. No corre un alè de vent, que també s'ensopiria. De sobte, amb lleu frissament, una branca s'estremia. Era un ocell qui venia? Era el sospir d'un absent? Aquesta força, aquesta capacitat de la veu poètica de reproduir tot un ambient amb poques paraules. Aquesta ombra de pinar, que ha estat doncs, fent migdiada sota els pins, pot tenir una referència pròpia d'aquesta escena que s'està descrivint, però no diu que jo estic dormint a sota el pi, sinó que és una ombra de pinar dorment. L'adjectiu l'aplica, aquest dorment, en el pi, que és obvi que el pi pròpiament de dormir no deu dormir. Però dient ombra de pinar dorment, doncs ja m'imagino que estic jo a sota el pi, o més d'un pi, un pinar, i sóc jo la que estic adormida o adormint-me a l'ombra d'aquest pi. Amb el sol que se li filtra aquest sol de migdia. Entre el dorment i el migdia, no cal que digui la paraula migdiada, però ja està present. I aquest sol filtrat, que també és tal com des de sota el pi, per aquestes fulles, aquestes agulles del pi, arriba aquest sol de migdia sense que molesti aquesta ombra agradable del pi. I la quietud que dona títol en aquest poema, no corre un alè de vent, de nou molt propi d'aquest moment del migdia i d'aquesta, diríem, ensopiment que agafen al migdia. No corre un alè de vent. I llavors diu que també s'ensopiria. És a dir, que potser, sembla que ens vingui a dir, potser un alè de vent ha intentat córrer, però li ha passat el mateix que li passa doncs, a la persona que està fent aquesta migdiada ajaguda sota els pins, que no té esma de moure's. Doncs fins i tot el vent sembla que no tingui esma de moure's en aquesta hora del migdia. I de sobte, up, que passa alguna cosa, de sobte, amb un lleu frissament, una branca s'estremia, que també això és simplement una descripció d'una vivència que tots hem pogut tenir, d'estar realment en aquest moment d'ensopiment total i sembla que una lleu remor doncs, ja crea un neguit o una expectativa, què passarà? Una branca s'estremia. I era un ocell qui venia? O, i altre cop la força de la veu poètica, o era potser el sospir d'un absent? Thank you. Doncs l'autor o autora d'avui era una autora, una poeta, Maria Antònia Salvà. I els poemes que hem sentit, els dos darrers, són de la seva obra Espigues en flor, que es va publicar originalment a l'any 26 i després, clar, ha tingut moltes reedicions. I el primer, el poema La petxina, es pot trobar a l'antologia poètica que van publicar la Magrana l'any 96. Maria Antònia Salvà és una poeta mallorquina de família benestant que va néixer l'any 1869 i va morir el 1958, és a dir, que gairebé va viure 90 anys. De molt petita, d'acabada de néixer, va quedar orfa de mare i es va criar al camp, a Mallorca, amb unes tietes. Va néixer a Palma i es va criar a Llucmajor. I el pare, que era advocat a Palma, amb ell hi va anar a viure quan ja tenia 6 anys. Tota la vida va fer, diríem, una vida tranquil·la a l'illa de Sa Calma, excepte un viatge per la Mediterrània fins a Constantinople, que va fer amb el també poeta Miquel Costa i Llobera. La seva poesia, com hem vist pels exemples d'avui, es caracteritza per aquesta capacitat de prendre les imatges de la natura i fer-les, articular-les, fer-les dialogar amb tota la vivència interior. Imatges de la natura que, com hem vist, pot descriure d'una forma tan clara, tan rotunda, tan, diríem, autèntica o tan penetrant. Això de la illa de Sa Calma, podem dir que és un tòpic de Mallorca, però és cert que la lectura de la poesia de Maria Antònia Salvà, tot i no els moments de rauxa, diríem, o de força que té, no, el que transmet no és neguit. Potser melangia en segons quins moments, però sempre amb una elegància, no? No és, deixa el cor com amorosit després de llegir-la o d'escoltar-la. I certament sembla que transmeti una mica d'aquesta calma que doncs potser va caracteritzar la seva vida, almenys des d'aquest punt de vista més extern. En vida va ser molt lloada pel mateix Costa i Llobera, que era amic seu, però també per Carles Riba i sobretot per Josep Carner, que va publicar un any abans de la mort de Salvà una antologia dels seus poemes. Com és que després va caure en l'oblit i que potser molts de vosaltres que ara m'esteu escoltant, com de fet jo mateixa fins fa uns mesos, no n'havíeu sentit a parlar? Maria Mercè Marçal, que quan vaig fer el programa sobre ella és quan jo vaig descobrir a Maria Antònia Salvà, Maria Mercè Marçal en va descobrir el geni poètic i va escriure en un article publicat al diari Avui, l'any 95, va escriure que autors que com Riba o Carner creien en l'etern femení i en una especificitat de la poesia de dona i donaven un alt valor, en aquests termes potser des d'ara qüestionables, a les aportacions de les seves col·legues o predecessores, després d'això, diu Maria Mercè Marçal, ha succeït una visió dominant que darrere la negació implícita o explícita de la sexuació de les obres literàries, sota una suposada neutralitat del text, ens ofereix una panoràmica de la poesia catalana absolutament androcèntrica. Les premisses latents aboquen a un carreró sense sortida. En la mesura en què no se'ls suposa diferència, les dones poetes són prescindibles i si se'ls suposa diferència, aquesta, a la curta o a la llarga, se'ls gira en contra i les inferioritza. El programa passat vaig acabar amb els darrers versos de Canigó de Jacint Verdaguer. Maria Antònia Salvà se'l sabia de memòria, aquest poema de Verdaguer, i jugava amb el seu pare a recitar-ne fragments. Això és tot per avui. Fins dimecres vinent i que tingueu molt bona nit i una molt bona setmana.